dimecres a les 8 del vespre, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala Ràdio. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. I una vegada al mes, una tertúlia amb els representants dels partits polítics que van accedir a les passades eleccions municipals. Els dimecres a les 8 del vespre i a la Cala Ràdio, parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Ja ho saps, Parlem-ne. Què tal? Molt bona tarda. Benvinguts al programa Parlem-ne, el programa on parlem de política amb els regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, i avui encetem un nou cicle de torns amb el Partit Popular i tenim amb nosaltres concretament el regidor i portaveu d'aquesta formació política, el senyor Ricardo Llao, regidor. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Franquí.
Bé, després de centrar pràcticament tot el torn anterior en debatent un pressupost que es va aprovar els últims dies de desembre, va quedar clar que, bueno, que les diferències de criteris entre govern i oposició estan molt clares. El govern pensa que els esforços que ha fet en aquest pressupost són importants, que hi ha un... que s'ha reduït la despesa corrent, que hi ha pues, un superàvit respecte al que són ingressos corrents i despesa corrent, i per tant que, bueno, que d'alguna manera la població pot estar ben tranquil·la de que aquest és un pressupost realista i adaptat a les necessitats del municipi. Bueno, una mica per recordar o agafar el fil dels últims programes d'abans de festes, bueno, per part de l'oposició s'ha dit una mica de tot, és a dir, que en quant als ingressos no són unes previsions realistes, per altra banda, que degut a les operacions de crèdit, pues, que l'endeutament ja està al llindar de... legislatures anteriors, tenint en compte però que el pressupost és més alt, etc, etc. Per tant, bueno, una mica, bueno, són dos pols oposats que no s'acaben de posar d'acord, no?
Sí, efectivament, aquí hi ha una disparitat de criteris entre l'equip de govern i l'oposició, no? I nosaltres com a grup municipal a l'oposició no només diem que no estem d'acord, sinó que diem el per què no estem d'acord, i a més també posem damunt de la taula la praxis i el resultat dels exercicis passats, no? I la cosa està molt clara, no? A veure, l'equip de govern, que si mal no recordo, ha qualificat el pressupost de rigorós i equilibrat, no? I des d'aquest punt de vista, nosaltres sempre hem dit que, bé, que equilibrat des del punt de vista formal sí que ho és, entre altres coses perquè t'obliga la llei a que estigui equilibrat, és a dir, que els ingressos pues, siguin igual als gastos, i des d'aquest punt de vista està equilibrat, no? Però si tenim en compte, i així s'ha posat damunt de la taula, que ja l'any passat que vam dir i reiterem enguany que bé, que sí que veiem que l'equip de govern reconeix les necessitats en el sentit de que sap què és el que hauria de passar, però que és absolutament incapaç de fer que això passi, no? En el sentit de que bueno, vam recordar l'equip de govern que, per exemple, l'exercici passat van pressupostar 900.000 euros en ingressos per impostos de construccions i d'obres, i finalment van acabar sent 300.000, no? És a dir, 600.000 euros de diferència, no? Però és que això ja vam advertir l'any passat que podia passar molt més amb l'entorn econòmic en què ens movem, no? En el sentit de que, bueno, que tots coneixem la situació en el sector de la construcció i que feia difícil preveure, l'any passat ja, feia difícil preveure que les aportacions o que els ingressos per impostos i taxes derivats de la construcció fossin idènticament del mateix nivell que ho eren quan estàvem vivint amb un boom, no, del sector. Això que és de sentit comú, que és algo absolutament lògic, no és que ells no ho sàpiguen, que ho saben, igual que nosaltres, però que, bé, que les necessitats d'aquest equilibri formal, de que els ingressos siguin igual a la despesa, fa que damunt del paper, damunt del pressupost, hagin de posar estos ingressos per a poder-los equilibrar, que després ja són conscients, ja són sabedors de que no acabaran sent d'aquesta manera, que acabaran sent inferiors, notablement inferiors al que ells fiquen al pressupost, entre altres coses perquè la pròpia dinàmica econòmica i sectorial de la construcció fa que això sigui així i que continuï sent així enguany i possiblement els propers anys, no? Bé, l'equip de govern sempre s'ha basat i en aquest sentit hem anat entrant en el seu terreny de joc quan ell parla que, bueno, que l'economia es mereix només en tres paràmetres, l'economia municipal parlem, no? Que és, pues, que és el ràting d'endeutament, l'estalvi i, en fi, i altres ràtios, no? Clar, si veiem el que està passant, de la forma que estan evolucionant estos ratings, veurem que s'estan que d'alguna manera estan deteriorant, no? En el sentit de que fent estos jocs de mans, fent estos ingressos que són conscients que no es produeixen, el pressupost, un pressupost podríem dir avoltat en el capítol d'ingressos, i des d'aquí trauen els percentatges, no? I si fa uns anys parlaven de que estaven en un percentatge de ràting d'endeutament, per exemple, del 20 i tants per cent, el 30%, ara estan al 60% fent el crèdit que van aprovar fent el mateix pressupost, 1.188.000 euros, si no recordo, que es suma als crèdits que s'han anat fent i que estem al voltant dels 8 milions d'euros d'endeutament, fent estos ingressos per crèdits, per ingressos inflats, d'això, bueno, doncs estem parlant de que arribarem enguany, segons les previsions del propi equip de govern, amb un ràting d'endeutament del 57%, que és idènticament igual al que ells diuen que tenien els equips de govern anteriors i que, per tant, quan intentaven d'alguna forma, des del punt de vista polític, desprestigiar la gestió econòmica d'antics equips de govern, parlaven d'endeutaments del 55%, del 56%, del 57%, que és el que ells preveuen tindre enguany, tenint un pressupost, pressupostos que doblen i que inclús algun any han triplicat el volum d'ingressos i de despesa dels equips de govern anteriors. No, no és el mateix el 60% d'un pressupost de 6 milions d'euros, de 8 milions d'euros, de 9 milions d'euros, que el 60% d'un pressupost de 20 milions d'euros o de 25 milions d'euros, no? Per tant, els propis paràmetres que ells utilitzen per moure's en este debat econòmic municipal se constata perquè ells preveuen que es deteriora, no? Si primer, els primers anys estàvem parlant de per uns diners ingressats atípics però ordinaris i per tant comptabilitzats com a ingressos ordinaris, doncs d'uns convenis, i tenien uns estalvis nets de 100 o 150 o 200.000 euros, ara ja estan parlant de 80.000 euros, de 150 o 200 se passa a 80, d'un endeutament d'un 20% se passa amunt d'un 60, i per tant els romanents de tresoreria també estan baixant. Per tant, les xifres que ells diuen que són les que s'han de mirar s'estan deteriorant, no? Clar, això ho podríem entendre si el pressupost, els números que fes la corporació estiguessin anclats sobre una base real, no? Quan ells diuen són uns pressupostos reals, bé, és difícil que et puguin explicar com poden ser reals quan te pressuposten uns ingressos per plusvàlues, per exemple, de 300.000 euros i en surten 80.000, o quan et pressuposten uns ingressos de 900.000 euros per llicències d'obres en surten 300.000. Clar, es fa difícil entendre que es puguin qualificar de reals, no? Bé, al final, evidentment, s'arriba a tot arreu i d'alguna manera s'arriba pues, perquè s'estan fent crèdits, perquè s'estan fent pòlisses de tresoreria i, repetim, si hi havia un endeutament quan van entrar d'uns 3 milions d'euros, doncs ara estem al voltant dels 8, dels 8 milions d'euros. No? Per tant, la crida que es va fer a la prudència des dels grups municipals de l'oposició no va en detriment, no va en contra de que no es facin coses, no va ni tan sols en contra de que es facin crèdits, perquè podríem, potser no tan entusiasme, no amb l'entusiasme que ho fan ells, però inclús podríem compartir alguns dels criteris de que en època de contracció i de recessió l'endeutament, en fi, per la inversió pública i val a dir doncs que en estos moments la inversió pública, la que genera aquestes obres públiques, és un motor important per al municipi, i això ho reconeixem i és així, però hauríem de tindre també present, no solament present, sinó molt present, la capacitat de poder fer front als pagaments quan toqui i quan vencien, en fi, totes aquestes obres, no? A més del manteniment, evidentment, que s'ha de produir en posterioritat, no? I, en fi, tot i que podríem compartir alguns punts de vista en este tema, sí que de vegades no està de més dir a l'equip de govern que siguin prudents, que tinguin molt clar la capacitat de fer front a les despeses generades, perquè suposo que no sempre s'anirà via endeutament, perquè d'alguna manera pues, arribarà un moment que, pues, bueno, si ara estem si es preveu arribar aquest exercici al 57% o 58% d'endeutament, si la llei ja t'impedeix sobrepassar el 110%, pues podríem dir que és, bueno, que se superarà ja la meitat del que et permet la llei, que no vol dir que sigui el que tu et pots permetre, que ho permeti la llei. Evidentment, la llei fica uns límits, però no vol dir que tothom pugui arribar amb aquest límit, perquè l'important, i és el que s'ha de tindre en compte, la capacitat de fer front amb aquest endeutament i la capacitat de fer front al manteniment després de les infraestructures que es puguin fer, que repeteixo, que podríem compartir el fet de que, bueno, que en moments de crisi pues, pogués anar a l'endeutament i es poguessin fer algunes obres perquè actuïn precisament com a motor dinamitzador de l'economia municipal, no? Per tant, prudència i sobretot pues, vigilar de molt a prop, perquè molts d'aquests ingressos estan lligats a convenis urbanístics que es van signar al seu moment, que alguns pues, encara no s'han cobrat, que altres aparentment són de difícil cobrament, que l'equip de govern reitera que sí que es cobraran, i que si no es cobren pues, aquelles obres o aquelles inversions que es preveien fer amb aquests diners pues, no es faran mitjançant altres modalitats, no? Que suposo que, bueno, que si no és via convenis pues, pot ser via crèdits, és a dir, via endeutament, però que és aquí que si ben bé la ràtio d'endeutament, si els ingressos que alimenten o que són la base, si el pressupost i els ingressos, el capítol d'ingressos que és la base d'aquest endeutament fossin ordinaris, com són ordinaris però no atípics, que fossin ordinaris en tota l'amplitud de la paraula, possiblement no caldria reiterar tant esta crida a la prudència, no caldria reiterar-la tant com ho estem fent, perquè realment una part important dels ingressos que sustenten aquests percentatges, aquests ràtios d'endeutament, són de difícil cobrament, no? Per tant, és un motiu afegit per tindre la precaució que demanem a l'equip de govern. I no estaria de més també perquè seria com tindre una corassa protectora, no? Que si, en fi, que si hem constatat, que si hem vist que hi ha uns ingressos que any darrere any se repeteixen, que són similars, doncs, llicències d'obres 300, 400 mil, doncs fiquéssim 300, 400 mil, 500 mil si tu vols, no? Però que no m'on niguéssim al doble, n'hi ha 800, n'hi ha 900, perquè som conscients de que això no és així i que, per tant, des d'esta vessant i des d'esta perspectiva, des d'esta òptica, és des de la que diem que no són realistes, no? No són realistes quan ells califiquen els pressupostos de realistes, perquè la pràctica i, el, i els resultats ens demostren de que no són aquests ingressos, sinó que són menys, i que de vegades en el capítol de despeses passa el contrari, no? Que no són les despeses, quan parlem d'alguns capítols, no són les que es diuen, sinó que solen ser algo més, no? Per tant, el realisme crec que exigiria i obligaria a ajustar bastant més tots aquests paràmetres, no? Per tant, clar, el nostre vot, tot i que ja l'any passat, l'exercici passat, com aquest exercici, hem dit que veiem que l'equip de govern sap lo que és, lo que, quin hauria de ser el resultat final, veiem que al final el que està fent ho fa merament per a complir aquesta exigència legal d'equilibri. Hi ha un equilibri formal, perquè d'altra forma no es podrien presentar, però que no hi ha un equilibri real, no? Perquè pues, els paràmetres d'ingressos i despesa pues, són substancialment diferents als que ens presenten, i això que venim en fi, advertint i dient exercici darrere exercici, pues, acaba sent així, no? Després se solventa, o bé via crèdits, o bé pues, via pòlisses de pòlisses, operacions de tresoreria, o bé pues, via dividends de la cala gestió, i es va solventant per acabar també amb un equilibri formal, no? Bé, tot això comporta algo que també hem advertit, és a dir, que el resultat al final de tot això que venim advertint, que ve passant, al final el que pot provocar és pues, un xoc de liquidesa, no? Un xoc de liquidesa que ja han posat de manifest en alguna reunió dels òrgans col·legiats que tenim, que hi formen part, com pot ser la cala gestió, de què pot passar, no? I no se'ns ha negat de que pot passar, però no, se'ns està dient per altra part que van amb molta cura de que això no passi, que al final pues, bueno, si hi ha uns ingressos que no entren, les obres que es preveien fent aquells ingressos pues, no s'acabaran fent, no? Per tant, això ens porta al fet de que un pressupost que contempla 43 milions d'euros d'inversions i amb 23 milions a pagar directament el propietari, de, perquè són 23 milions lligats a projectes d'urbanització, i a, en fi, hi ha totes les figures de planejament que requereixen aquests projectes, reparcel·lació, en fi, plans parcials, i les obres, no? Bé, aquesta quantitat de diners, evidentment, la paga el propietari, qual està bé, són 23 milions, hi ha doncs, 9 o 10 milions que venen via subvencions o transferències de les diferents administracions, estat, autonomies, i hi ha 9 milions que serien d'estos 43 milions que sufraga l'Ajuntament, no? Bé, d'estos 9 milions d'alguna manera n'hi ha 5 que es preveu que entrien via convenis, estos 5 que haurien d'haver entrat ja fa varios exercicis pressupostaris i que encara no han entrat, i que ens reitera l'equip de govern que sí que entraran i tal, no? Per tant, és molt possible que tot allò que hagi de pagar pues, lo particular, lo privat, que hagi de pagar el propietari dels terrenys, pues, bueno, s'acabi fent, perquè en definitiva pues, li passarà el cobro la quota, que serien aquests 23 milions d'euros, i no té per què haver més problema, a no ser, evidentment, pues, que, bueno, que un cop més en fi, que l'entorn econòmic pesi a tant que faci que, bueno, que un cop fet els treballs, tant se val si són de planejament com si són d'obres, passis el cobro al propietari del terreny o al propietari de les parcel·les, estos diners pues, te puguis trobar pues, bueno, en casos d'insolvència o en casos de difícil pagament, no? Que també pot passar i que són coses que s'han de preveure i que fan especialment difícil aquesta política d'alguna forma hiperexpansionista que està intentant portar a terme l'equip de govern via crèdit, en fi, via aportacions dels particulars i, en fi.
Anem a canviar de tema, per cert que no li hem preguntat com van anar les festes.
Però les festes han anat bé, com sempre, vull dir, sempre el celebrar la festa de la patrona major pues és motiu d'alegria, no? Són dies que pots sortir, que pots d'alguna forma pues, en fi, compartir amb els companys d'ajuntament, amics, família, i veure pues, bueno, que et permets durant l'any almenys este petit oasis, no? de disfrutar i de compartir, no? I de compartir de forma pues, d'alguna manera pues, amigable amb totes les persones que t'envolten pues, la festa, no? Per tant, han anat bé, no ha hagut cap motiu que la pugui enturbiar o que l'hagi pogut perjudicar, per tant, el temps ha acompanyat i per tant tot ha estat positiu.
Just uns dies abans de la festa va haver un ple de tràmit amb punts que feien referència a l'habitual control de precs i preguntes, però que sí que es van introduir dos punts per la via d'urgència. Un que feia referència a la modificació puntual del pla parcial d'ordenació del sector de Ribes Altes, segona fase, que finalment se va tirar endavant amb els vots a favor de l'equip de govern, a més d'Esquerra Republicana i el Partit Popular, però amb l'abstenció del Partit Socialista.
Bé, estos són punts d'aquells que, bueno, que fas un pla parcial, que fas un projecte i sobre la marxa busquen aspectes que s'han de retocar, i així es va explicar al ple, no? L'equip de govern, i pues, escolta, que a veure, que s'han retocat qüestions com el fet de que els cotxes no puguin baixar les rampes d'aparcament i tal, i que tant s'ha d'aixecar una mica l'alçada dels pàrquings, en fi, tot punts tècnics, punts que fan inviable, que són petites coses però fan inviable construir o disfrutar allò que es construeix. Com si compres un pis és d'alguna forma amb pàrquing és per a poder tancar el cotxe, i si al final no l'has de poder tancar, doncs, bueno, que menys que poder retocar aquestes petites coses per a poder d'alguna manera donar-li l'ús al que estava destinat quan se va idear. En fi, no sé, en tot cas el que s'hauria de dir és per què, el que ens hauríem de preguntar tots plegats és per què les persones formades que tenen estudis relacionats amb els projectes, amb els planos i amb tot això poden fer aquestes coses, no? Perquè els dissenyadors quan dissenyen en fi, un jardí per exemple t'estan ficant uns arbres que d'alguna forma és inviable la vida d'estos arbres al lloc on van, i, en fi, són coses que ens hauríem de plantejar, i suposo que és pues, bueno, que és resultat del món que ens toca viure, que t'ho fiquin dins un autocar, t'ho fiquin una cosa molt estandarditzada, que igual te serveix per aquí, que per la Costa Brava, que per Almeria, no? I al final surt el que surt, i després pues, te trobes una mica amb estos xàfecs que ens han de pressa i corrents a arreglar, i que a més és lògic i és de sentit comú arreglar, no? No, el que no seria sentit comú és que una persona es gastés una burrada de milions per tindre un habitatge i un pàrquing i el pàrquing no pogués tancar el cotxe, no? Per tant, si en tot cas s'hagués de recriminar o s'hagués de criticar algo, seria les persones que han desenvolupat estos projectes. Nosaltres no veiem més importància que el fet de sentir d'alguna forma de vegades vergonya de veure que, bueno, que el ciutadà, que les persones pues, que estalvien o que amb els seus negocis poden ahorrar uns diners i comprar un tot això, haver de rectificar algo, no? Haver de rectificar algo que estaria bé que de quan en quan passi, perquè tots som humans, ens podem equivocar, però que trobo que aquestes coses passen massa sovint, no? Que sempre has d'anar rectificant i sempre has d'anar retocant allò que d'alguna manera no s'hauria de retocar tan sovint, perquè tampoc és tan complicat per les persones que evidentment són professionals i que ho fan, que per nosaltres pot ser molt complicat, però les persones que ho fan tots els dies i que ho toquen i que han estat formats per això, doncs no hauria de ser tan complicat, no? Però, per tant, si la nostra aportació, si la nostra utilitat pot ser donar suport a aquestes persones que s'han trobat amb aquests problemes permetent que es pugui resoldre, doncs evidentment no podem fer altra cosa que donar el suport a aquestes persones.
Per tant, eren petits detalls tècnics, sí. No? Després se va traure a aprovació un altre tema que fins i tot en les darreres setmanes havia estat polèmic, donat que a partir d'algunes inspeccions dels Mossos d'Esquadra, de la Policia de la Generalitat, s'havien obert expedients en alguns locals de la localitat. El motiu de passar a aprovació aquest tema era el fet o la intenció de l'equip de govern de que l'Ajuntament assumís les competències d'inspecció i sanció, perquè cap als locals del poble, és a dir, bars, restaurants, etc.
Certament ha coincidit, o precisament a causa d'això, ha coincidit amb, bueno, amb una, en fi, amb una bateria d'inspeccions que es va desplegar al municipi, suposo que en altres municipis també, perquè no voldria pensar que només ha sigut en este municipi, d'inspecció de tot el que fa referència a la llei d'espectacles i comerços d'aquestes característiques, no? per entendre'ns el que serien bars i restaurants i gent d'aquest sector, no? De l'oci. Bé, el resultat, nosaltres vam qualificar al seu moment de que enteníem que potser era un excés de cel, en el sentit de que som coneixedors de que ha hagut alguna inspecció que sense tindre bafles pràcticament, sense tindre aparells de música, sense tindre res, han denunciat, no? Han denunciat i s'ha iniciat d'ofici expedient sancionador pel fet de tindre la tele oberta. I pel fet de tindre la tele oberta, que feien els 40 principals, dir que estava fent les funcions de bar musical, quan no estava habilitat ni tenia els permisos de ser bar musical, no? Bé, el mínim que es pot dir d'aquest tipus d'actuacions és excés de zel, perquè jo entendria que entri en un bar que no tingui els permisos de bar musical i, en fi, i tingui allà una torre de música i tingui uns bafles i que estiguem parats i digui, en fi, és que ara no va perquè estem naltros, o si estàs que a la nit ho feu servir o tal, no? Però quan no existís res de tot això, quan no hi ha manera de poder fer música en aquell bar, el fet de tindre els 40 principals a la tele, denunciar i obrir d'ofici un expedient sancionador com a falta greu, que va de 1.500 a 15.000 euros, si no mal no recordo, per tindre la tele oberta dient que s'estava fent activitats de bar musical, la veritat és que és una mica exagerat, no? Però no, en fi, no vull dir altres qualificatius que segurament sonarien més malament, però sí que és exagerat, no? Clar, això que no ha passat en un local sol, que ha passat en altres locals, a més ha passat de forma simultània en els mateixos dies, en dies consecutius o molt pròxims, ha generat una alarma lògica, no? entre els professionals d'aquest sector i, bueno, acudir a l'Ajuntament a veure com podia ser que passessin aquestes coses, i l'Ajuntament, doncs, bueno, va decidir que, com que tenia els mitjans tècnics i materials i personals, tenia els recursos necessaris per poder tirar endavant allò que preveu la pròpia llei d'espectacles, que és que els municipis agafin la competència si disposen de tots aquests mitjans, pues va decidir tirar-ho endavant i per tant agafar les competències, no? Entenem que si això tranquil·litza el sector de la cala, el sector municipal dels bars, per s'havia de donar suport i vam donar suport, no sense advertir que tot i que no ho creiem, sí que en fi, que de vegades el que pot passar és utilitzar aquestes competències com d'alguna forma, doncs, bueno, de projectar certa arbitrarietat, no? Si no es fa amb la cura que cal, no? L'Ajuntament invertir els mitjans, l'Ajuntament se'n pot fer càrrec i és positiu que se'n faci càrrec si això ajuda a tranquil·litzar les persones del municipi, però evidentment l'Ajuntament el que va fer és aquest excés de cel, aquesta exageració que va passar estos dies, però sí que evidentment ha de fer complir la llei, l'ha de fer complir pues, de forma propera i de forma, en fi, dialogada, però que evidentment no pot permetre que no es complixi la llei en alguns casos i en altres sí, no? Té els mitjans, per tant ha de fer complir la llei d'una forma diferent com va passar estos dies passats amb les persones que tenien encomanada aquesta tasca.
Per tant, ha d'anar millor i més tranquil·litat pels comerciants
més
locals.
Més tranquil·litat, segur. Actuacions més, perquè en cap cas crec ni que no es fes un ús adequat, crec que s'arribaria amb l'exageració que va haver estos dies, per tant, crec que millorarà bastant. El que demanem és que, ja que és un instrument potent, important, en mans de l'Ajuntament, el que demanem és que, bueno, que s'apliqui en certa equitat i, en fi, que s'apliqui tal com s'ha d'aplicar, no? Que es fa complir la llei i fer-la complir pues, de forma propera i intentant al mateix temps que es fa complir la llei ajudar a solventar els problemes que puguin haver en l'aplicació o en el desplegament d'aquesta competència, no? Però que els professionals, que els vamos, els propietaris dels bars i els restaurants estaran molt més tranquils, pues sens dubte sí que serà així i que, en fi, i que només per això sol ja val la pena pues, intentar portar, en fi, intentar assumir aquestes competències i portar-les de la millor manera possible.
Fa unes setmanes l'Ajuntament anunciava un acord amb els veïns de la urbanització Roques d'Arades per tirar endavant tot el que és el projecte de millora d'aquesta urbanització i sobretot l'habilitació de serveis bàsics que, pues, donada l'antiguitat d'aquesta urbanització, pues, encara no té. En tot cas, això va coincidir al cap de pocs dies amb l'anunci per part del govern de la Generalitat de el resultat de les subvencions atorgades arran de la llei d'urbanitzacions, una llei creada per la Generalitat per tal d'ajudar a aquells ajuntaments que tenen urbanitzacions antigues i una mica amb el mateix objectiu, posar-les al dia. El govern de la Cala, el govern de l'Ajuntament, l'equip de govern es va queixar moltíssim, va criticar aquest atorgament, perquè tot i ser un dels municipis més afectats i complint amb la major part dels criteris demanats, urbanitzacions grans, etc, etc, urbanitzacions antigues, tot i tenir precisament una de les més grans d'Europa, amb més carrers d'Europa, etc, etc, pues no van rebre cap subvenció, se n'havien demanat tres per diferents urbanitzacions de la localitat i no van rebre subvenció. Vostè què en pensa al respecte?
Bé, jo dient primer que res que desconec els detalls de la llei, per tant desconec si realment les urbanitzacions que es van posar damunt la taula per a ser subvencionades complien els requisits formals que es demanaven, complien els requisits legals, complien tots els requisits. Desconeixent això, sí que si els complien, vull afegir que, bueno, que evidentment l'opinió no pot ser més negativa en aquest sentit, no? Perquè, com ben bé has dit, a veure, el nostre poble pues, hi ha una dispersió important de població, amb unes urbanitzacions pues, de fa 30 i 35 anys, amb unes mancances evidents, òbvies, que salten a la vista, i si algunes necessiten ser, en fi, ajudades, sens dubte, les nostres, com a mínim, emergència, tant com aquelles que han aconseguit les subvencions, no? I si per part de la Generalitat els motius o no poden arribar a tot arreu són pressupostaris, doncs bueno, sí, a veure, si estem parlant de tres urbanitzacions, el mínim que podien fer, repeteixo, complint els requisits demanats, el mínim que podien fer és poder donar a una. Pensa que tenim, com ben bé has dit, de les més grans d'Europa i de les més grans d'Espanya, de les més petites, en fi, com pot ser Roques Dorades, que parlàvem també ara que s'arreglarà i tal, no? Que tenim, en fi, una sèrie que on la Generalitat podia escollir, però escolta, no, la més gran no, perquè pressupostàriament s'han durat no sé quina part de tot el que ha destinat, però la més petita, en fi, que arribés a algo, si es complien els requisits, pareix de sentit comú i lògic, no? Repeteixo, més sent un poble, pues, que, en fi, que tenim estos actius, però al mateix temps aquestes càrregues i estes, en fi, algunes històriques, no? Per a solucionar, no? Per tant, l'opinió no pot ser positiva. El que sí que voldria saber, i en fi, suposo que l'equip de govern, quan li toqui el moment, si se li planteja la mateixa pregunta, és això, no? Si complir els requisits, primer punt, i segon punt, quines raons, si és que em van donar, perquè encara seria més negativa l'opinió, si no donessin raons, només se limita a dir que no toca i no te la donem, i punt. És a dir, si complir els requisits i quines raons van exposar per a dir que no daven cap subvenció a cap de les urbanitzacions de la Cala. No? Per tant, crec que serien dos preguntes a contestar per poder entrar més a fons en la valoració que pugui fer, no? Però sí que, en fi, apunta tot pel que es desprèn de les declaracions de l'equip de govern, perquè no crec que l'equip de govern, en fi, se mostrés una opinió tan negativa si no complís els requisits, no? Perquè, escolta, si no complixes, què vas a fer? Ja ho sabia. Per tant, vull entendre que sí que es complien, no? Però seria important que l'equip de govern, en fi, jo l'emplaço, si bé, a que ens digués si complir els requisits i quines raons van exposar per no donar aquestes subvencions. En tot cas, evidentment, una crítica al fet que en un poble amb moltes urbanitzacions, i són un poble amb moltes mancances, precisament urbanitzacions, no hagi pogut gaudir d'una llei que precisament va sortir per a aliviar, si no arreglar al 100%, si aliviar aquest tipus de mancances, no? En fi, suposo que hi ha una raó molt poderosa, perquè si no hi és, evidentment seria, pues, per a molt més que el que hagi pogut dir l'equip de govern, no? I per a prendre altre tipus de mesures i, en fi, altre tipus de crítica o de fer-te sentir més contundents.
Anem a canviar de tema. Què en pensa de tot el tema del magatzem temporal centralitzat de la candidatura d'Ascó a acollir aquesta instal·lació, de totes les crítiques que s'han fet al territori? S'ha posat en dubte la sobirania del municipi com a tal, que aquest és un tema de consens territorial, tot plegat, com ho ha vist?
A veure, jo separaria dos aspectes, no? L'aspecte territorial, que tu fas menció, i l'aspecte local, purament local i municipal, no? Vam tindre, bueno, l'última tertúlia que vam tindre, vam parlar, vaig poder expressar la nostra opinió, i l'opinió, ja et dic, va en dos direccions. De vegades se vol matar el missatger, en este cas se vol expedientar el que fa, el que li pertoca, no? I jo entenc que l'alcalde en el seu moment va fer el que, en fi, entenia que era el millor pel seu municipi. Vaig preguntar a les persones que havien a la tertúlia si era una impressió meua o no el fet de que, en fi, de que la població d'Ascó majoritàriament estigués a favor d'aquest emplaçament. Em van contestar que sí, que per tant l'alcalde va fer el que li tocava. El que sí crec és que l'alcalde no hagués tingut que pronunciar mai sobre això, perquè ningú li hagués tingut que donar la possibilitat de pronunciar sobre això, perquè això, entre altres coses, és algo que compet al govern de l'Estat, no? I que el govern de l'Estat, una vegada més, fent deixador de les seues funcions, traslada els problemes als alcaldes, dient, escolteu, a veure, qui ho vulgui i tal, ja s'apanyareu valtros, i així em traieu un marrón del damunt, perquè allí en te digui que ara anar, pues segurament hi haurà en moltes ocasions una crítica unànim, i d'aquesta manera, pues, si primer es dividiu entre valtros, la crítica que hi pot haver, pues, no serà tan unànim. Dit això, evidentment nosaltres considerem que, tot i que no, en fi, que no som ni antinuclears, ni, en fi, que no estem en contra de l'energia nuclear i no estem en contra d'aquests tipus d'instal·lacions, sí que creiem que el territori, i aquí ve una mica la consideració territorial, el territori ja aporta suficient a l'Estat i aporta suficient l'aportació d'energia, no? Per tant, entenem que el magatzem no hauria d'anar ni a Ascó ni a cap municipi d'aquesta part del territori, i per tant som evidentment contraris a la instal·lació d'aquest magatzem, cementeri, com si vulgui dir, nuclear, no perquè siguem en contra d'aquest tipus d'energies, sinó perquè entenem que ja, que ja superem en escreix la nostra capacitat d'aportació energètica o d'aportació d'alguna manera d'actiu, d'inputs energètics a la resta de l'Estat, no? Per tant, ja estaria bé repartir-ho, ja estaria bé equilibrar-ho i que, en fi, que hi hagi altres indrets que possiblement no saben el que és pues, tindre una instal·lació d'aquest tipus al seu municipi, no? Nosaltres ja posant tres centrals amb una tèrmica, en fi, ja col·laborem més que sobradament al que seria l'aportació d'aquest tipus d'energia, no? Però repeteixo, també això compatibilitzo, ho faig compatible amb el fet de que entenc que l'alcalde d'Ascó, si realment la població d'Ascó, si els ciutadans d'Ascó, si els ciutadans que van votar per a que faci el que el municipi digui, majoritàriament ho volien, crec que va fer el que li tocava, tot i que és una decisió que no crec que hagin de prendre els alcaldes, no? Que l'ha de prendre qui al final té la potestat, la competència i la capacitat de decidir i de, en fi, imposar a on ha d'anar una instal·lació d'aquestes característiques. Per tant, en contra de que es faci Ascó, en contra de que es faci altre municipi del territori, i al mateix temps doncs no estem en contra de l'energia nuclear i no estem en contra d'aquests tipus d'instal·lacions.
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, o almenys l'equip de govern, ha sigut un dels que més s'ha posicionat en contra i ha agafat una mica aquesta pancarta.
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar representant una mica el pare que et dia este, no? de que no som partidaris de que es faci ni a Ascó ni al lloc del territori, i a més seguint amb la tradició podríem dir antinuclear del municipi, pues, ha fet el que tocava i d'alguna manera s'ha acomodat al que hem sigut, que ha estat sempre un poble antinuclear i que a més un poble que ens solidaritzem en el territori, en els municipis del costat, d'alguna manera projectant aquesta idea aquest dia que ja hem aportat suficient i que ja està bé i que ja toca ficar-ho en altres indrets, més que res per qüestions d'equilibri, no? per poder equilibrar l'aportació que fa cadascú, no? al capital energètic de l'Estat.
Alguna cosa més, regidor?
No.
Què li va semblar, per acabar, el discurs del pregoner, del senyor Germà Bel?
Bé, va semblar un discurs molt... Bàsicament, si l'hagués sacrificat, el qualificaria de proper. Va tindre la capacitat de entre altres coses, suposo que no li devia costar molt, no? Perquè si és una persona de poble pescador, de poble petit com nosaltres, no li devia costar molt, no? Però va ser un discurs proper i un discurs amigable, no? Per tant, va semblar bé, una valoració positiva, i després que vam tindre després del discurs l'oportunitat de poder parlar sobre alguns temes de lo seu, no? I poder preguntar-li algunes coses de l'economia i tot això, molt accessible i d'alguna manera, com aquell que diu, em va semblar que era un dels nostres, no? Per entendre-nos.
Pues molt bé, regidor, moltíssimes gràcies i fins a la pròxima ocasió.
Moltes gràcies.
Dimecres a les 8 del vespre, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala Ràdio. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. I una vegada al mes, una tertúlia amb els representants dels partits polítics que van accedir a les passades eleccions municipals. Els dimecres a les 8 del vespre i a la Cala Ràdio parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Ja ho saps, parlem-ne.